explicar un món. Als anys 80, Barcelona es va convertir en la capital del disseny. Es parlava sempre d'homes. Recordeu els noms? Amèrica Sánchez, Enric Satué, Javier Mariscal, Josep Maria Mir... I les dones, on eren? Que no feien disseny? Ja us dic jo que sí que n'hi havia, i és clar, per exemple, una mica més jove que tots ells, la dissenyadora gràfica Patty Núñez. Ha guanyat 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura de la Generalitat, va ser la primera dona a ser guardonada amb el Premi Nacional de Disseny el 2007. Molts dels seus dissenys són icònics i encara perduren avui. El logo del Port de Barcelona, les bosses de la botiga Vinson i, per exemple, el logo de la discoteca Otto Suds. La pregunta que potser ens hauríem de fer és... per què no és tan coneguda com els seus col·legues?
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Patty Núñez, benvinguda, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Escolta, aquesta pregunta de per què no és tan coneguda com els seus col·legues, te l'has fet o és mentida, això?
Bueno, no està tan clar, eh? Hi ha gent que em coneix més a mi que aquest,
que tot, citat. Tota sí. Aquesta colla, eh?
Sí.
Ben fet. Escolta'm, si haguessis de fer... Ja sé que és una pregunta una mica agosarada ja per començar, però si haguessis de fer un logo de la teva vida, ja ho sé que ara no pots pensar en dos segons, però què seria allò que imprimiria? El color? El moviment?
Ostres, no ho sé. El que faig sempre, abans de començar a guixar res... és pensar. O sigui, si jo tinc una setmana, per exemple, per resoldre un projecte o 10 dies, dedico entre un 50 i un 70% del temps a pensar. I un 30% del temps, o entre el 50 i el 30% del temps, a produir, a fer, no? A fer, maquetar, donar forma, no? Perquè els logotips, no només els logotips, també els colors, les tipografies, tot comunica. Llavors, el primer és què vull comunicar i després veure com.
Tu dius que tens com una conversa amb les emocions, per exemple, amb el client, no? O sigui, l'emoció de la Patty Núñez per la seva vida, potser l'emoció que has tingut més forta o més important a la teva vida, quina seria? No sé, per imaginar-nos aquest logo. Jo insisteixo, eh?
Ostres! Ja, tu insisteixes, però jo et diria, no,
dona'm
un marge de temps per pensar-ho, perquè...
Escolta, tenim una
hora. I, a més, un logo d'una vida, bueno, també aquest concepte s'ha de pensar molt, perquè és una cosa rara.
Tens raó. Escolta, deixem-ho estar, tenim una hora. El que farem és que és divendres, ja sabeu que els divendres convidem a una dona que admirem i li demanem que porti la seva música. I avui hem de dir que ens ha portat una música aquesta dona, que ja estem rendides als seus peus. I feel the earth move under my feet. I feel the sky tumbling down. I feel my heart start to tremble whenever you're around. Oh baby, when I see your face, mellow as the month of May. Oh darling, I can't stand it when you look at. I començava amb Carole King i aquesta cançó I Feel the Earth Move. Te'n recordes de quan la cantaves? O sigui, hi ha algun moment de la teva vida lligada a això?
Sí, o sigui, jo vaig anar a una escola anglesa, però vaig aprendre molt, molt anglès cantant primer els Beatles quan era més petita i després, per exemple, doncs, cantant cançons de la Carole King o de la Janis Joplin. M'agrada molt cantar.
Sí? T'hem d'imaginar, cantant per casa? Abans o després del disseny? O dibuixant,
mira,
també?
Per treballar, no gaire, perquè em desconcentra. Però, per exemple, quan haig de rentar plats o netejar la casa, ordenar i tal, em poso la música a tope.
Els veïns contents,
i llavors,
eh?
No tinc veïns perquè tinc una caseta aïllada amb jardí, o sigui que no em poden sentir.
M'agrada bastant.
Aquí no hi ha cap problema. Em poso la música a tope i llavors de vegades doncs, m'agafa tanta energia que després no puc dormir, si és al vespre, no?
De fet, tens una casa molt especial, perquè és una casa, com es diu,
Bioclimàtica.
Bioclimàtica,
sí.
Que vol dir que que funciona doncs, amb l'aigua de la pluja, no fa falta o sigui, amb el sol també no hi ha calefacció.
S'escalfa amb el sol perquè té obertures, o sigui, finestres molt grosses i també dirigides al sol, i després està superben aïllada, i així és com haurien de ser totes les cases.
Perquè són eficients.
Són eficients.
Clar. Això em sembla que més és un disseny de tu i la teva germana, l'Alicia Núñez.
No, la Lluïsa.
La Lluïsa.
Les dues vam encarregar la casa, però el disseny de la casa és d'uns arquitectes, uns joves arquitectes que es diuen Alventosa i Morell.
Això era important per tu. M'imagino que algú que estima el disseny també creu amb la feina que fan els altres i també
sí.
La importància del disseny. No?
I la veritat és que ens vam entendre superbé amb aquests arquitectes, perquè tot el que presentaven era com si ho hagués triat jo, no? O sigui, teníem un gust molt similar.
Clar, la feina de dissenyadora també és una feina que et fa estar tancada, és a dir, en silenci, concentració. És una feina que també necessites certs espais, no? Abans tenies un taller i el vas tancar en el moment que et van pujar molt el lloguer, i ara treballes a casa.
Sí, sí. I ara a casa em concentro millor perquè l'estudi que tenia, a part de que tenia ajudants, que tota l'estona m'estaven preguntant què et sembla això, com solucionem allò, etcètera, no? Doncs clar, era tot un espai obert. Jo mai he tingut un despatx per mi sola. No volia, a mi m'agradava estar en equip, no? Amb tot l'equip. Però és cert que de vegades doncs, no t'ajuda a concentrar-te.
Amb aquesta concentració tu has fet moltes coses durant molt de temps. Has treballat per marques, institucions molt conegudes, per Loewe, per Mango, Camper, Danone, Antonio Miró, Cacau Sant Paca, els perfums d'Armand Basi. Però hi ha un logo i una feina que crec que t'ha marcat una vida, no? Que és el logo del Port de Barcelona.
Bueno, això jo era molt jove, quan ho vaig fer. Bueno, tenia 25 anys, 24, 25. I sí, per mi va ser com, ostres, això m'ho encarreguen a mi? Quina responsabilitat, no? Perquè em semblava, doncs, una...
Home, un projecte... El Port de Barcelona és molt bèstia, eh?
Clar,
a part
que és
que mou molts diners, eh?
Sí.
com per espifiar-ho, eh?
Exacte, i a més és que no només era fer el logo, també vaig pintar les grues, els tinglados, els uniformes dels treballadors, o sigui, vaig estar 5 anys treballant pel port, eh?
Tenies 25-26 anys, tinc
sí,
entès.
Sí, i a més jo era una dona, i jo coneixia el director d'aquell moment del Port de Barcelona, que era una persona com molt assequible i tal, però tota la junta, diguem-ne, de govern del port, doncs eren tot homes, òbviament, i grans, no?
Burgesia catalana, una mica, no?
Sí, la veritat és que no els recordo gaire, perquè els vaig veure un dia o dos.
Et feien por.
La resta del temps, sí. Doncs em veia amb el director directament, que era com molt fàcil tot, no? Però em vaig preparar, saps, per aquesta presentació. Primer que vaig contractar els serveis de Norberto Chávez, que era un teòric de la comunicació, que primer em va estar ajudant a desenvolupar el projecte, a extreure comunicació de tot el que jo dissenyava i també a donar-me conceptes de comunicació perquè jo els convertís en imatge. No? Vam estar treballant junts, que a mi em va anar molt bé. No?
El poder de saber-ho explicar.
Tot el discurs de presentació el va fer ell i bueno, una meravella. Jo vaig aprendre per sempre d'aquest projecte del Norberto.
Perquè, clar, aquí hi havia dues coses. Molta joventut per part teva, 25 anys, que jo m'imagino que se m'haguessin plegat les cames amb tots els senyors del port allà
davant. Bueno, jo no se'm van plegar les cames, però em vaig aprimar 5 quilos.
D'acord.
I no els tenia, no els tenia a sobre.
Doncs això, doncs que m'imagino els nervis, no?, d'una primera feina. I també creure't en un món on jo crec que el disseny és una cosa que a tothom li agrada veure el fet, però tothom es pensa que ho pot fer. En
sí.
Realitat. I hi ha com, a vegades com una mica menyspreu allò de dir, fes-me un logo, que a tu no et costa res, això, no? I hi ha una feina.
Potser en aquell moment no tant, eh?
Ja.
És ara, sobretot,
Amb la IA i...
És ara amb la IA i que els nens ja treballen sí. Illustrator ja al col·le i que qualsevol, doncs, es pensa que pot fer un logo, no?
El logo, justament, del Port de Barcelona és gris... que és com la maquinària, no?
Representa l'organització.
Exacte. I després hi ha aquesta línia blanca i a baix el mar.
Bueno, són dues formes, no?
Sí.
Que hi ha, o sigui, és el mar, la part blava i la part grisa, que és com l'organització. Mm-hmm. O sigui,
I el que és curiós és que ara ja fa molts anys d'aquest logo, no?
Bueno,
estem
sí.
parlant de quants anys?
De l'any 85, o 84 o 85. Mm-hmm. Són 42 anys, no?
Sí. I clar, i encara funciona. Això vol dir que era molt bo.
Doncs sí, això la veritat és que aquestes coses a mi m'omplen de satisfacció perquè és totalment la meva intenció i sempre ha estat la meva intenció fer coses que perdurin, o sigui, eternes, no?
Uh-huh.
El que em sembla que no és just és que dissenyem molt a la moda, perquè la moda, el que està de moda sempre passa de moda, no és just pel client.
Uh-huh.
Perquè els anys passen de seguida, 5 anys passen de seguida, 10 anys és que passen que ni te n'enteres. I que hagis d'anar renovant la imatge cada 5 o cada 10 anys, doncs és molt fort, no?
I, de fet, les grans marques tenen aquesta cosa que no s'ha mogut gaire. De fet, quan pensem en el logo de Coca-Cola, amb tots els anys no ha canviat gens. O
ha
sí. canviat poc. O el logo de B-Crem. Aquestes marques que ens han construït a la vida... I que sempre
les que
recordem...
estan ben fetes no han hagut de canviar.
Clar.
Però, per exemple, de Bayer, jo això ho vaig haver de fer per una conferència, la de Bayer, doncs han tingut com 40 logos en tota la seva història.
Clar, però jo me'n recordo sobretot aquella de l'aspirina, eh?
Sí,
amb la
però
ratlla.
Això ja va ser més tard de la meitat de la seva història.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
O sigui, un logo que està ben fet dura per sempre.
Sí.
O dura bastant.
Pot durar sempre.
Mm-hmm. Tu dius que treballes amb el llenguatge de les emocions. Què vol dir això?
Bueno, que emocionar és important quan fas un projecte gràfic, no? Perquè el més important és que primer cridi al cor, no? I després a la ment.
I això vol dir que ets d'alguna manera una mica pitonissa? Per definir-ho
no.
d'alguna manera, que com saps el que vol l'altre?
Bueno, això és una intuïció, eh? És una intuïció que potser tinc, no? La d'avançar desitjos de la gent, no? Per exemple, quan vaig fer un cafè per el Cafè Saula, vaig fer un cafè de color rosa, perquè era un cafè que era una cosa molt atípica, no? I a més, era el primer aquí en aquest país, no? Saps aquell cafè que se'l menja un animal, se l'empassa... surt per baix, diguem-ne, per dir-ho d'una manera educada, i llavors recullen els grans de cafè entre els extrements, els torren i tal, i, ostres, aquell cafè està, bueno, bo és poc, eh? És una meravella, perquè l'estómac de l'animal li ha
fet com...
Sí, li ha canviat una mica
l'estructura.
El gust, l'estructura i tal, no? És un cafè deliciós, caríssim. I clar, el vaig fer de color rosa, perquè primer perquè era el contrari de l'escatologia, no? El món oposat, o sigui, sobretot si penses en aromes, no? El rosa no fa olor d'excrements, no?
Clar.
Ni tan sols de cafè, no? I després també perquè me'n vaig anar amb els lineals així de Carrefour i de Corte Inglés i tal, vaig veure que tots els cafès eren negres, com a molt blancs, o sigui, els que eren diferents, no? Però no hi havia cap cafè rosa, no? I llavors, de cop i volta, bueno, aquest cafè va tenir un èxit brutal i jo diria que va ser pel color rosa.
He sentit...
El color rosa sí. és molt emocional. Eh? I, a més, hi ha vegades que quan no ha estat de moda immediatament, la gent ho veu i tothom li atreu, no?
He sentit que a tu t'agrada desobeir. I ara t'estaves sentint, amb això que explicaves, com que tothom ho feia marron o negre... Tu vas voler fer-ho rosa.
A veure, no és que m'agradi desobeir, però si per fer bé la meva feina haig de desobeir al client, desobeeixo. I això sí que ho he fet moltes vegades. Perquè de vegades em diuen, pots fer el que vulguis, però no toquis aquest color groc. I val, jo he fet un projecte sense tocar el color groc, però després he pensat, en aquest cas, estava venent xocolata. I quan tu vas per un lineal d'un supermercat i tens ganes de menjar xocolata... Què és el que desperta les ganes de menjar xocolata? Doncs veure la textura de la xocolata, no? Llavors vaig fer a banda un fons que era com una crema de xocolata, no?
I vas triomfar.
Al principi van dir, això no es pot fer i tal. Dic, bueno, mira, ja que t'he fet tot el que tu volies. Però jo, si aquesta marca fos meva, jo faria això. I van pujar les vendes un 40%, que és molt, eh? Sense fer cap mena de promoció, només pel canvi de color. Jo vaig fer bé la meva feina. però vaig haver de desobeir. Tight is High, aquesta cançó de Blondie, que, clar, tu has tingut la sort d'anar a un col·le anglès, que això, quan tu vas tenir la sort d'anar-hi, això hi havia molt poca gent al món on vivíem, a Barcelona, a Catalunya, que parlés anglès i el parlés bé. Sí. Això jo crec que et canvia la teva manera de veure i de viure el món. No sé si ho sents així.
A veure, jo el que no entenc és com fa la gent que no parla anglès, no? Perquè... No sé, jo a internet és que ho escric pràcticament tot en anglès, perquè trobo moltes més coses si ho poso en anglès que, que si ho poso en castellà, no? I llavors, doncs, no entenc com fa la gent, o sigui, com pot sobreviure sense parlar anglès, no?
Ja, ja, però el que passa és que era un privilegi en aquell moment anar a un col·legi com aquell.
Sí, sí, la veritat és que sí. Sí, sí, vam tenir la sort que el meu pare, per a nosaltres érem sis, ens van treure de l'escola de monges, afortunadament, perquè era molt dura, i les tres primeres pobres van anar de Guatemala a Guatepeor perquè les van ficar en un col·le de l'Opus, i en canvi les tres petites ens van ficar a St. Peter's, no? Que era una escola anglesa i més aviat laica, bueno, molt més lliure i més divertida.
Com recordes aquesta època de l'escola? Perquè tu ja, m'imagino que ja devies començar a dibuixar, no?
Sí, sí, jo dibuixava molt ja des de molt petita, però també perquè els nostres pares tampoc ens compraven tantes coses, ni joguines, ni regals. La meva mare era molt estricta amb la televisió, ens la deixava veure una hora al dia només, i llavors, doncs, bueno, t'havies d'inventar coses per jugar, i llavors, doncs, jugàvem a dibuixar gran part de la tarda.
Sis germanes, eh?
Sí.
Ni que bello és vivir, això, eh? Yeah. Com recordes això? Perquè, clar, sis nenes amb el seu univers propi, com deies, en aquest món on tenia una casa amb certs privilegis, perquè tenia una casa on tenia una assistenta, és a dir, que teníeu també, em sembla que venia una modista un cop a la setmana.
Ui, sí.
A casa vostra. És a dir, que això no és la vida que ha tingut molta gent, però al mateix temps, com deies tu, no? No era com ara que els pares estan tan pendents dels fills, sinó que era un món més lliure.
Sí, 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 sí. Era més lliure per això, perquè els meus pares, doncs, feien les seves coses i ens deixaven allà, que ens deixaven fer el que volguéssim, no?
Amb sis germanes, cada una devia tenir un rol. Oh.
Era divertit, perquè hi havia poca diferència d'edat, o sigui, era un any i mig entre la meva germana més gran i la següent, i les altres ens portaven dos, i jo després amb les petites una miqueta més, tres i quatre, no? Però teníem edats molt, molt similars, o sigui, que tant de petites podíem jugar com d'adolescents, explicar-nos els secrets i de jovenetes i tal, sortir juntes, no?
És curiós perquè, si no ho tinc mal entès, alguna d'elles és dissenyadora d'interiors, tu ets dissenyadora de gràfica, o sigui, hi ha molta gent amb aptituds, podríem dir, artístiques,
sí,
o estètiques.
Sí, una altra és fotògrafa. Mm-hmm.
D'on creus que va sortir això? Hi havia algú a la família que tingués aquest gust per l'estètica?
Doncs la veritat és que no, eh? És molt curiós. No, perquè el meu pare tenia dos o tres germans que dibuixaven de meravella, bueno, i un d'ells pintava molt.
Però, i el teu pare no venia d'aquest
món.
Però
el meu pare no dibuixava mai, no. La meva mare havia pintat de jove, havia fet alguns quadres i els teníem allà a casa, no? Però després, doncs, ho va deixar. O sigui que no sé d'on venia.
Però tens algun record del que és, no sé si dir el bon gust, el disseny o una idea de disseny, de dir, no sé, me'n recordo, no sé, del collaret de perles de la meva àvia. No sé, a vegades hi ha una imatge que...
Jo, sobretot, la que va imposar el bon gust a casa meva va ser la meva germana Alicia, que tenia 4 anys més que jo. I de seguida es va encarregar, doncs, de la decoració de la casa, saps, de canviar-la, i a més, doncs, era molt convincent, i ella, només ella podia convèncer els meus pares de treure el paper, aquell típic...
Paper pintat.
Paper pintat, horrorós, i pintar de blanc, i canviar les cadires, i canviar colors d'aquí i d'allà, i... Sí, canviar una mica el mobiliari, això era tot l'Alícia. I, de fet, va ser l'Alícia la que em va fer conèixer el món del disseny, també, perquè ella es va ficar a l'Escola Eina molt abans que jo.
Tu comences a l'Escola Eina, que ara és una institució, però en aquell moment era una cosa pràcticament que començava. I a mi una cosa que em sobta moltíssim és que tu ja des de petita, veient logos de coses que menjaves i tal, tu pensaves que un dia series dissenyadora gràfica.
Sí.
Això em té...
Sí.
Com... És a dir, perquè jo no m'imaginava ni que hi hagués algú dissenyant allò. Llavors, que tu ho tinguessis tan clar...
No, jo tampoc, però jo ho veia i m'agradava mirar-ho i llavors, doncs, sí que recordo que li vaig dir a la meva mare, jo de gran vull dibuixar coses d'aquestes, no? Suposo que sí, vaig pensar que algú, que hi havia algú darrere que ho dibuixava, no? Mm.
Recordes algun logo que fos molt important per tu? O alguna...
Més que logos, packs, no? Per exemple, m'encantaven les... Perquè en aquell moment venien tots els fruits secs d'Eagles en llaunes, no? I llavors les llaunes, per exemple, de Nacardos, tenien unes fotos i uns colors i em podia estar allà hores mirant, no? I també m'agradava molt una capsa de cubitos de caldo, de gallina blanca, que era com un cub, la capsa, tota sí. groga, amb una gallina allà, òbviament, no? I a dintre eren tot de cubets petits, tot
sí.
cúbic, no?
Això era meravellós.
I a mi això m'entusiasmava també, els colors, el groc, el blau, el vermell, no? Eren colors molt, molt vius. I després em guardava packagings d'aquests per enganxar-los als dibuixos, saps? Quan eren capsetes petites i tal, jo les enganxava o retallava el logo de Nestlé del paper d'embolicar la xocolata i l'enganxava allà en un moble dels dibuixos que jo feia, no sé.
O sigui, que això ja és vocació màxima.
Feia collage.
Mare meva. O sigui, quants anys tenies quan feies això?
Suposo que 7, 6, 7, algo així.
Artista. The Pretenders, aquesta dona, la Chrissy Hynde, que sempre té aquest punt, no sé si ho diria, fort, combatiu.
Sí.
La Patti Núñez també té alguna cosa d'això, combativa i forta o què?
Jo crec que sí, jo crec que sí. I que això també és un efecte de ser tantes dones en una casa. Saps com passa en algunes plantes, que quan hi ha moltes plantes femelles, algunes es fan mascles, no? Doncs a nosaltres també ens va passar això, no? Que ens vam fer, no vol dir que no siguem femenines, però sí que ens vam fer amazones, no? O sigui, fortes, valentes, guerreres. Sí.
Per això que dèiem, per això no se't van plegar les cames quan vas presentar això, doncs aquest logo del port amb 25 anys, però quan passes d'Eina, és a dir, vas a estudiar Eina, i després quan és el primer logo? És a dir, quan tens la sensació que estàs començant ja a treballar de dissenyadora gràfica?
A veure, el primer logo que vaig fer, ho recordo perquè jo encara anava a l'escola, no? Era una empresa que cultivaven verdures, fruites i tal, que es deia Agroflora, i flors també, Agroflora. I vaig fer el logo d'Agroflora, que jo en aquell moment, òbviament no existien els ordinadors, ni la fotocomposició, ni res, i jo no tenia diners per comprar letra set, que era el que fèiem servir de vegades per composar paraules, no? I jo les vaig dibuixar totes, les lletres. Jo les dibuixava. Mm-hmm. I va ser el primer logo. I després, un altre dels primers també va ser uns laboratoris, que desgraciadament ja no existeixen, uns laboratoris de fotografia de blanc i negre que es deien Zebra. Aquest el vaig fer l'any 83.
Clar, tu eres joveníssima i, clar, quan per exemple, et fan l'encàrrec aquest del port... Tu t'has de muntar una empresa, perquè, clar, allò no era només fer un logo, havies de fer tota la marca del port. I llavors pues, et compres una fotocopiadora, llogues a gent...
Vaig llogar a gent,
com va
sí,
ser
sí.
això? Perquè bueno, no et va impressionar gens, eh?
Ho vaig haver de fer. A veure, jo havia estat treballant també a Taula de Disseny, que era una empresa que érem com, no sé, 15 o 20, treballant en una sala allà i per grans projectes, eh? O sigui que jo havia anat a presentacions
a Codorniu,
a Telefònica, saps? A clients importants, no?
Clar, però una cosa és tenir imaginació i l'altra és fer d'empresària.
Sí, bueno. Bueno, jo el que feia era liderar un equip, no, més que fer d'empresària, no? Perquè fer d'empresària em sembla que encara no en sé.
Però escolta, i en aquell moment, o potser en tota la teva vida, t'ha costat posar preu a la feina que fas?
Sí, molt. I em segueix costant. Jo crec que sempre he cobrat menys del que podia cobrar.
I això creus que és perquè ets dona?
No, això és perquè sóc tonta. Perquè tinc col·legues, saps, que no tenen ni la meitat del nom que jo tinc, sí. I tal, i que s'han forrat, no? I jo, doncs, també ho podria haver fet, a veure, forrar-me. No,
ja t'entenc.
No m'agrada ser honesta, això per mi és molt important, la honestitat, no? Vol dir, doncs, no cobrar més del que cal, no? Però sí que podria haver cobrat molt més. I això ho he dit sempre, però no hi ha manera d'arreglar-ho.
Encara ara,
Perquè encara treballo,
D'acord. Escolta, hem parlat al principi del programa de tots aquests noms, d'Amèrica Sánchez, Satué, Mariscal, etc. Quina relació tenies amb ells? És a dir, eren mons a parts? Éreu tot una colla? Us trobàveu?
O a veure, l'Amèrica Sánchez, sí. Jo el vaig conèixer amb la meva germana Alicia, que el seu nòvio estudiava disseny gràfic a Eina, i vaig conèixer també diversos amics d'ell i d'ella, no?, que també eren dissenyadors gràfics, i llavors doncs teníem una relació molt amistosa amb Amèrica Sánchez, no? Llavors jo també el vaig conèixer així com d'amistat, no? I llavors un dia vaig anar al seu estudi i em vaig quedar impressionada i vaig dir jo vull fer això, no? Jo l'admirava molt. I, de fet, jo em vaig apuntar a Eina perquè volia tenir de professor a l'Amèrica. Però quan jo em vaig entrar primer, ell va passar segon. Quan jo vaig arribar segon, ell va passar tercer. I quan jo vaig arribar tercer, ell va deixar l'escola. O sigui que només el vaig tenir de professor de dibuix, que va ser una meravella, Però de professor de disseny, mai. Mai.
I amb els altres?
I amb Claret Serraïma, per exemple, el vaig conèixer quan jo tenia, crec que 18 o 18 o 19... o potser eren 20, no ho sé. Un professor meu, pel qual jo havia treballat al seu estudi, em va ficar a l'ADGFAT, a l'Associació de Dissenyadors Gràfics. Que jo era una pipiola, però bueno, ell m'hi va ficar i em van acceptar. No? O sigui que vaig estar...
O sigui que et van acceptar bé.
Sí,
no hi havia
jo
una
portava
mirada...
el tema d'escoles de disseny, o sigui, contacte amb escoles, i organitzava coses, i m'encarregava una mica també de l'arxiu històric, no? Però bueno, el cas és que vaig conèixer tots els de la Junta i vaig conèixer Claret Serraïma i també vaig anar al seu estudi i uau, quina meravella. Jo en aquella època ja era estudiant, o inclús ja havia acabat.
Clar, el que passa és que amb aquesta gent et portes uns anys.
Sí.
Clar, jo em pregunto també si hi havia altres dones i també se les tenia amb la mateixa consideració o no. Clar, per ells eres un aprenent llavors, suposo, encara, oi?
Sí, totalment, sí. I dones, doncs jo recordo molt a una parella que havien sigut professores meves, no? La Loni Gist i Tune Hoverstad, però jo no sé, no eren molt conegudes. No eren molt conegudes.
I això potser
feien
sí que té a
veure. Feien una feina bastant institucional. Clar. I a mi em va tocar una feina més comercial, que això fa que també
et coneguin
tinguis més notorietat, no?
Tot i així, ser dona, tinc entès que et va beneficiar al principi, tu creus, de la teva carrera?
Jo, al principi, sí.
Per
sí,
què?
Sí, perquè els anys 80 va ser el boom del disseny i la premsa només volia que publicar coses i gent relacionada amb el disseny, no? I llavors jo, com que era dona, doncs els anava molt bé com a abanderada, no? D'una professió que semblava com molt apta per una dona, no? Perquè era molt... tenia molt a veure amb l'estètica... I em van treure a totes les revistes, a totes, totes, totes,
A més, sempre apareixes com una actriu de Hollywood, perdona, amb uns vestits meravellosos...
O amb vestits meravellosos, sí. O amb el cabell meravellós, o... Sí, sí, eren, de vegades, doncs, eren 4 pàgines o 6 pàgines...
No? Com ho portaves, això, de ser, no sé, no sé si dir una sex símbol del disseny gràfic.
No, sex símbol tampoc em vaig sentir mai.
Una mica, eh?
No, que va, jo almenys no m'hi vaig sentir.
Home, jo he vist
sentir
una foto aquesta tarda que semblaves l'Ava Gardner.
Una amb un vestit verd. Aquella és del Toni Bernat.
Una mica a Wagner.
I l'estilista, una amiga meva, l'Anna Vallès, que em va portar uns vestits que, bueno, jo no hi cabia. Dic, t'he agafat la talla petita, que tu estàs molt prima. Dic, Anna, jo no estic tan prima, que jo no hi cabré i tal. I aquell vestit, bueno, em va costar de pujar-me la cremallera i per això sembla intenció de sexy, perquè és que em calia una talla més.
Però era boníssim, no el vestit. Era preciós, aquell vestit.
I a més surt la meva gossa pujada a la taula, no?
Exacte, sí. Clar, un espai molt masculinitzat, especialment en els llocs de reconeixement, de direcció creativa. Tu tenies la teva pròpia empresa, però clar, com ho vas percebre tot això?
A veure, jo el que sí que vaig fer era doncs, el que et comentava abans, no? Que quan no tens credibilitat el que has de fer és preparar-te molt més, no? Les presentacions. I llavors no,
però home, tu sí que en tenies de credibilitat, no?
No et pensis, sempre tenen...
Però per què? Perquè tenies una mica, com diuen ara, síndrome de la impostora?
No, perquè sóc dona, només per això.
O sigui, ells no creien que tu tinguessis credibilitat només pel fet de ser dona?
Ells, els clients, em refereixo, no als altres dissenyadors.
No, clients.
Però molts clients, sí, encara et trobes amb aquests casos, saps? Que si, per exemple, li encarreguen en un concurs, no?, que hi hagi dos homes, i jo, doncs, jo tinc menys credibilitat, jo ho sento així, eh? Uh-huh. I et diré que inclús ho sento més a Catalunya que fora de Catalunya. Desgraciadament, em sap molt greu dir-ho, però aquí a Catalunya hi ha més prejudicis amb les dones, i sobretot quan som grans.
Sí, edatisme.
Menyspreu per la gent que ja té més de 50 o 60. No? Si són homes, no. Si són homes, no. Però si són dones, sí.
Però clar, és fort.
I això
tu tens
fora de Catalunya no ho sento, clar. Saps? Perquè jo vaig a donar moltes conferències i workshops i tal a altres universitats de la península, no? I em tracten sempre amb un respecte i amb una admiració i tal, que jo aquest tracte no l'he tingut mai aquí a Catalunya.
O sigui, tu trobes que, tot i l'experiència que tens, encara t'estàs jutjant o per l'edat o perquè ets dona,
sí,
a l'hora de fer els projectes.
En alguns casos sí, en altres no, sempre, òbviament, no? Afortunadament.
Sí, sí, sí.
I amb els clients que segueixo treballant més, doncs no hi ha aquest problema, òbviament, no? Però de vegades encara es nota, no? I el que fas és preparar-te més, o sigui, jo no prenc cap decisió que no estigui raonada per algun motiu. I així, si algú diu... No m'agrada, doncs ja has d'explicar, no és qüestió de que agradi o no agradi, perquè això és com molt subjectiu, no? Sinó de que estigui comunicant el que ha de comunicar. I això comunica això, tal cosa, no? Llavors, si ho portes tot ben raonat i justificat, doncs és més difícil que et tombin el projecte.
Meravella, aquesta cançó de Sade, Hang On To Your Love. Quina meravella, eh? I a més alegre, parlant d'amor. Com hem estat d'amor?
Totes les cançons de Sade eren molt maques.
Molt.
Però jo crec que era una noia que patia molt. Que era molt patidora.
Creus? Sí. Escolta, i tu has patit per amor o què? Com hem tingut el tema de l'amor?
Crec que tots hem patit, sí, no? Però bueno, tampoc tant, eh?
Abans deies això, que totes les dones de la teva família éreu com amazones, o sigui que us havíeu fet fortes perquè havíeu nascut juntes, però jo em pregunto també, amb una dona que ha fet una carrera com la teva, que has treballat, com dèiem, també en un món molt d'homes, no?, amb les empreses moltes vegades, no?, amb empreses on normalment els homes són els que estan al capdavant i que t'has de defensar, en el sentit, per exemple... T'ha afectat totes aquelles idees sobre l'amor per tota la vida, el príncep blau, la mitja taronja... Com ho has portat, això?
Bueno, de jove jo la veritat és que m'enamorava molt fàcilment.
M'encanta.
He tingut relacions llargues, eh? Però acabava una relació, per A o per B, o sigui, perquè no acabava de funcionar, i al cap de no res ja és que ja estava enamorada d'un altre, no? I era una relació que em durava, també, eh? O sigui que sempre ho he tingut fàcil. Sempre ho he tingut fàcil.
Això creus que té a veure amb la convicció d'amazones que teniu a la vostra família o no?
No, crec que no. Crec que no.
Escolta, continuem parlant amb la Pati Núñez, avui Les dones i els dies, parlant també d'aquesta carrera, no? Que dèiem que depenent de si ets home o dona, doncs a canvi és molt diferent de vegades, i també hi ha molta precarització. Hi ha aquesta idea de que un logo el pot fer qualsevol, quan sí. És una feina que té molt de temps darrere, no? Suposo que això et fa molta ràbia.
Sí que fa molta ràbia, la veritat, sí.
Aquesta cosa
de això sempre ha passat al nostre país respecte a altres països d'Europa, però aquí, amb les crisis econòmiques, encara més, no? I no ho dic jo, és que ho comenta tothom, no? Abans hi va haver una època que hi havia pressupostos astronòmics per fer una identitat corporativa d'una gran empresa o multinacional o empresa de serveis, no? Vull dir, com tipus Repsol, Butano, coses d'aquest tipus, no? I es cobraven uns preus astronòmics. Jo mai, mai directament. O sigui, he treballat per estudis que han treballat per aquest tipus de clients, però jo mai he cobrat directament. Però alguna vegada havia pogut veure algun pressupost i pensava, mare de Déu, senyor, i el client ho paga, això. I ara, en canvi, estan molt baixos els preus, no?
I també hi ha molt intrusisme, perquè te n'han deixat anar alguna vegada, no? Allò d'anar a fer un logo i que t'expliquin, no, si tinc algú de la família que també en sap molt de fer logos.
Sí, 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 no? Bueno, i jo què sé, una vegada el director de la marca Petrus, te recordes d'aquelles grapadores i tal, típiques d'oficina, no? La va comprar la marca Esselte, de llapisos també i de material d'oficina, no? I em va trucar des d'Alemanya i em va passar un croquis de com havia d'espaiar la tipografia. O sigui, de que totes les distàncies entre lletra i lletra, entre lletra i lletra havien de ser iguales, no? I sí. Jo, mare de Déu, vaig haver de fer una conferència allà a Petrus per explicar que mai les lletres han tingut, perquè cada lletra té una arquitectura diferent i no pots homologar els espais, no? Bueno, són coses denigrants, no? Però s'ha de tenir paciència i bon humor.
Bon humor.
O sigui, intentar que no t'afecti.
Mm-hmm. El que sí que has fet és intentar, sempre quan et trobaves amb els caps de les empreses, és anar vestida discreta.
Sí, sobretot en presentacions a grandíssimes empreses, sí.
Per què?
Bueno, doncs en principi eren homes, tot homes, i que semblaven bastant avorrits. Alguns inclús s'hi adormien. Per exemple, si la presentació era després de dinar, el 80% roncaven.
Mare meva.
Sí. I llavors, doncs, clar, alguna vegada que m'havia posat faldilla, jo veia que és que només que miraven les cames, no? I jo el que volia és que escoltessin el que jo deia, no? Això em feia molta ràbia, no? Llavors vaig aprendre a vestir-me més discreta.
Ja, però fa ràbia, això, perquè si un no es pot vestir com és o com vol, o tu miraves com part de la feina?
Bueno, és part de la feina, també, no? I quan fas una presentació, de fet, estàs fent com una mena de, una mica una actuació, no?
Una performance.
Sí, sí. Encara que a mi m'agrada molt ser sincera i ser honesta, però sí que estàs una mica en una posició que no és la mateixa que tens quan estàs amb els teus amics, no? O amb gent de més confiança.
I algun cop tinc entès que t'havien ofert feina a canvi d'embolicar-te amb
sí.
algú.
Sí.
Això em sembla molt de Wagner, eh?
Això m'ha passat tres vegades.
Què dius?
Sent molt jove, eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Et deixaré fer el logo si passes pel meu llit.
Sí, hi va haver una època que jo anava amb el meu book, que el book d'escola, òbviament, i vaig anar a diverses empreses per trobar feina, no? I vaig anar a una agència, que el director era americà, i aquest, sense conèixer-me de res, em va dir directament això, que si me n'anava al llit amb ell, ell em donava feina, no? I jo vaig recollir la meva carpeta i vaig sortir pitant, no? I després un altre jefe que vaig tenir, que no cal dir el nom, no? Però
anava deixant notes i notes i notes i tal, i llavors un dia em va convidar a sopar i em va dir això, que és que ell m'estimava tant que si no érem nòvios que no em podia veure cada dia. O sigui, em va arribar a dir que se m'acabava la feina si no m'enrotllava amb ell, no? I jo li deia, però si és que jo no estic enamorada de tu, això no importa, ja vindrà l'amor, no? I llavors a mi em va semblar tan patètic, que estàvem al restaurant de l'Up and Down, una discoteca que hi havia fa molts anys, no? I em vaig posar a plorar, i a plorar, bueno, perquè em quedava sense feina i la necessitava, a més em pagava molt bé, no? I me'n recordo que va venir l'Oriol Regàs, que era l'amo d'aquell negoci, d'aquell local, no? Per assegurar-se'n de que no m'estiguessin fent cap mal, no? I llavors jo em vaig aprofitar per aixecar-me i me'n vaig anar amb l'Oriol i li vaig dir no passa res i tal, li vaig agafar la meva moto i vaig marxar i ja està, em vaig quedar sense feina. I em va enviar durant un mes un ram de roses a casa cada dia. I al final les llançava per la finestra, perquè ja no sabia què fer amb tantes flors.
Això té un nom.
Té un nom?
Sí.
Què?
Assetjament.
Assetjament, sí, sí. Així tal qual, però no li va sortir bé, No li va sortir bé.
Ja, però clar, penses que això mateix que m'estàs explicant, tota aquesta colla que hem parlat abans, Amèrica Sánchez, Òscar Tusquets, etc., això segur que no els hi ha passat.
No, clar. I després amb un altre, amb un argentí, també em va passar similar. Similar. Aquest em va despedir perquè jo no volia rotllo amb ell, no?
Sí, és la factura que han de pagar les dones dissenyadores?
No ho sé si encara passa això, no m'ho puc creure, no? Jo crec que no.
Espero.
Espero.
Jo també ho espero. M'agrada que la Paty Núñez hagi triat l'Aliyah, aquesta música tan norantera, meravellosa, de senyores raperes de l'època. Dius que t'agradava molt de Nova York.
Sí, sí, sí. Tenia dos o tres amics instal·lats a Nova York i anava a casa, sobretot a casa d'un, però si no tenia lloc, doncs a casa dels altres, no? I trobava bitllets barats perquè abans, doncs, quan no hi havia vacances, o sigui, si no eren temporada alta, els bitllets sortien baratíssims, no? I que de vegades me'n recordo que jo agafava un avió i tenia tota la fila per mi, per dormir, no?
De quina època estem parlant?
Uf, doncs això dels anys 80, 80-90. I anava molt a Nova York, doncs, per comprar-me roba, discos i llibres.
Sí, i ve d'aquesta època, aquesta música.
I ve d'aquesta època, sí. Mm-hmm. Jo tenia un amic, un dels que vivien allà a Nova York, que era DJ, i llavors em portava a botigues de DJs i m'informava de tots els grans últims èxits de discoteques i de tot, no?
Clar, una persona que li agrada el disseny, que li agrada, doncs, tot l'imaginari, en un món com els Estats Units... Estem pensant en els grans logos del món. Estats Units ha estat una fàbrica del capitalisme i, per tant, una fàbrica de logos.
I tant.
Has viatjat molt per conèixer logos, per veure com es feia? Has conegut dissenyadors gràfics?
He conegut dissenyadors gràfics, no? Mm-hmm. Per exemple, al Japó vaig conèixer un que era el meu ídol i que, bueno, quasi em desmaio quan el vaig conèixer. Llàstima que no parlava anglès. Ai, sí, no parlava anglès. Tadanori Yoko. Es deia, boníssim. I després a Nova York, aquest amic, el que anava sempre a casa seva, ell era dissenyador gràfic també i treballava pel Milton Glaser. Que Milton Glaser, per qui no ho sàpiga, doncs és el que va dissenyar el I Love
New York,
no? Uh-huh. O sigui, el I Love com, amb un cor, no? Que això, doncs, bueno, s'ha convertit en la gràfica com més usada del món, no? Per tot. I després també a Los Angeles també vaig fer un breu estatge per un dissenyador que m'agradava molt, que es deia Jay Vigon, que treballava molt fent portades de disc. Per exemple, feia tots els discos de Stevie Wonder, que jo en aquella època m'encantava, jo pensava, ostres, si pogués fer una portada de Stevie Wonder.
Però i a com més, que amb aquelles portades tan psicodèliques, tan xulíssimes.
Però com que vaig estar només, no va arribar un parell de setmanes, doncs no em va tocar dissenyar res d'això.
Però, perdona, tu vas fer portades de discos per un segell que tenia Joan Manuel Serrat.
Sí.
Alguna cosa va quedar aquí.
Sí, però això ja va ser molt més tard, eh?
Ja.
Sí, sí.
Però t'hagués agradat, això de fer portades de discos?
Sí, per què no? Fer portades és meravellós, igual que fer etiquetes de vins.
Per què?
Perquè estàs dissenyant amb un suport reduït, saps? O sigui, petit. I és només allò, no és una identitat corporativa, has de pensar com quedarà a sobre d'una furgo, com quedarà en una bossa, com, saps? És una feina complexa. I en canvi, quan dissenyes una portada, és només aquest quadradet d'aquí, no? I això m'encanta. És difícil també treballar per un suport petit, sobretot quan són etiquetes de vins, no? Però és on pots afinar molt, no?
També, a més, també has fet molta cosa de colònies i perfums.
Sí.
I aquí també em sembla que hi ha alguns dissenyadors, alguns empresaris que han tingut dubtes, no? Si és una dona, millor que em faci el perfum de dones, no?
Sí.
I aquí tu et reveles una mica, també.
Bueno, jo aquí vaig demostrar que això no té res a veure, no? Li vaig ensenyar a aquest client alguns dissenys que semblaven com molt masculins, que eren de Susana Branco, que és una dissenyadora brasileña afincada a Milano, bueno, té estudi a Milano i a Rio, i és una dona, no?, i ha dissenyat coses per homes, no?, i després, doncs, tot el d'Evax en aquell moment ho portava el Mario Eskenazi, que era un home, no?
Uh-huh.
I no es pot dir qui hi ha darrere de cada projecte. Qui digui jo ho puc endevinar, menteix, saps? No es pot endevinar si ho ha fet un home o una dona. No hi ha diferències.
No hi ha diferències, només hi ha bons i mals dissenyadors.
Exacte, això sí.
Patapam. It was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you, the night was long. Esteu sentint Les dones i els dies, avui Catalunya Ràdio, divendres amb Patricia Núñez, Pati Núñez, pels amics, aquesta dissenyadora gràfica, amb molts premis, 12 Premis Laus, Premi Nacional de Cultura. Quina relació tens amb els premis? T'agraden, no t'agraden, et són igual?
Bueno.
Tampoc t'han solucionat la vida?
No et solucionen la vida. A veure, per exemple, els Premis Laus són molt importants pels clients. Els clients se senten molt, molt, molt feliços quan el seu projecte ha guanyat un premi, però moltíssim, eh? Després, coses com el Premi Nacional, de Disseny, clar, com que vaig ser la primera dona en guanyar-lo, vaig passar un any horrorós. Saps per què? És que em perseguien els periodistes per tot arreu, no?
I et feien fotos de Wagner.
Em feien tota mena de fotos. No, la de Wagner no era per al Premi Nacional.
D'acord.
Em feien fotos horrendes, o sigui...
Ah.
És que al final jo ja no podia més, no? A veure, posa't així, ara fes veure que parles amb aquest. Jo al final, però sisplau, prou, em sento com una titella, no? I jo no volia fer veure què faig, saps? O sigui, fotografia'm tal com sóc i tal com treballo, sí. Però els periodistes moltes vegades els avorreix la realitat i necessiten inventar-se altres coses, no? I això m'emprenya molt. Però sobretot doncs, era perquè bueno, em perseguien per fer-me entrevistes, perquè anés a fer conferències. Va ser una mica dur.
I tinc entès que a tu t'agrada la tranquil·litat i meditar, que fa molts anys que medites.
Sí. També.
I a més et funciona molt per treballar.
Sí. Realment funciona per la ment. No només a mi, o sigui, li funcionaria a tothom, no? Perquè el fet de silenciar la ment una estoneta cada dia, doncs fa després que la ment estigui més desperta, que sigui més certera, no?
Tu ara treballes menys, diguéssim, no t'has jubilat.
No m'he jubilat.
Però estàs allò triant molt, m'imagino, el que esculls.
Sí, treballo molt menys que abans. Abans potser portava 20 projectes a la vegada, òbviament tenia més gent també, i ara, doncs, com a molt, treballo amb 5 projectes a la vegada.
I qui, et planteges la jubilació o creus que no et jubilaràs mai, tu?
Sí que em jubilaré. El que passa és que mentre tingui feina que em vingui de gust, no?, Ara, per exemple, he estat lluitant amb un logotip que li estic fent a una empresa americana i m'ha costat molt dissenyar el símbol perquè, bueno, tenen una activitat que no és molt coneguda i, no sé, de vegades feia molts anys que no m'hi encallava, amb un projecte i de sobte, pum, he trobat una solució que m'encanta. Llavors no puc parar, i és que em tiraria a lo millor, doncs ahir a la nit em va passar, no?, que vaig arribar de Qigong i vaig fer meditació i en comptes de posar-me a mirar una pel·lícula o llegir un llibre, pam, vaig obrir l'ordinador i em vaig posar a treballar perquè és que m'apassiona. I mentre se'm passi això, no ho vull parar. Per què?
Clar que sí.
No?
Escolta, s'ha acabat aquesta entrevista i amb tot aquest temps has pensat com seria el logo de la teva vida o no?
Què va. El meu logo de la meva vida seria només tipogràfic. El meu nom i prou.
Molt bé. Pene, penye, Pati Núñez. No ho sé, pensem-hi.
No. Pati Núñez, sencer, i ja està.
Molt bé. Doncs, Pati Núñez, moltíssimes gràcies i molta sort amb els projectes i amb tot. Ens ho hem passat molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que, com sempre, fem Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Tornarem dilluns. Entrevistarem a Maria Rodríguez Soto, que aquests dies està fent part Magel a l'Espai Texas de Barcelona, però li preguntarem moltes altres coses sobre la seva vida. Com sempre, dilluns a les 9 de la nit. I need a man who got no baggage to claim. I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Ain't nobody the same.